Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 va fundar Jordi Vendrell en la sintonia de Catalunya Ràdio per, com deia ell, posar context a la vida online. Aquesta temporada, jo crec que ja ho sabeu tots, el farem cada dimarts, el penjarem cada dimarts a les 8 a VilaWeb i a www.lainternauta.cat, i amb Jordi Carreño al control des de l'altra banda dels vidres, amb els nostres contertulians habituals i amb els convidats, intentarem seguir fent això, seguir posant context a la vida online. Avui els contertulians habituals era obligat que vinguera Joan Jofre, que per galons, allò que diuen veterania, és el més vell.
Jo et vaig dir que això dels galons era una cosa que es posaven al dipòsit de gasolina als Estats Units.
Però això només ho pots saber si saps anglès. Però en fi, el Joan Jofre era, era obligat que fos el primer a vindre. El Martí Crespo, que enguany tindrà un paper un poc més rellevant també, perquè ens anirà fent uns informes per posar els convidats. Martí, benvingut.
Hola.
I el primer convidat, que no sé si és un honor o un problema, és en Carlos Escolari. Moltes gràcies, Carlos, per haver vingut. En Carlos Escolari, molts el conegueu, no cal que se'l presenti especialment, és professor de la Universitat Pompeu Fabra i molts som seguidors des de fa molt de temps, perquè déu-n'hi-do el temps que vas fent blogs, tu també. Jo sobretot llegis digitalismo.com, que és un blog, no sé si li encaixaria també a lo millor la definició del programa de que poseu context a la vida online. Potser
sí, seria... És un blog terapèutic també, perquè a vegades un blog que fem amb Hugo Pardo Kuklinski, que és un altre argentí a Catalunya, que també és professora a la Universitat de Vic, i hem començat aquest blog per parlar de qüestions digitals, però a vegades parlem de nostres viatges i a vegades també qüestions polítiques, però 90% del contingut és més qüestions digitals.
Molt bé, amb ells farem el programa d'avui, aquest primer programa de la quinzena temporada de l'Internauta. Comencem a estar bé, uns més que altres, per això. Si ens voleu escoltar, ja ho sabeu, no cal que ens busqueu per la ràdio antiga, no necessitem ja els pals i les antenes. A www.linternauta.cat o a VilaWeb trobareu tota la informació sobre el programa i la possibilitat o bé d'escoltar-lo a la pròpia web o bé de subscriure-vos al podcast, que serà la forma més directa que tindrem a partir d'ara d'estar en contacte amb tots vosaltres.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com deia, això és l'Internauta, tornem a començar, com cada any, i enguany jo, la veritat és que em vaig quedar espantat al veure la portada del Wired i vaig pensar, ep, per aquí hem de començar. El Wired, molts n'heu sentit a parlar i molts sou lectors, jo crec que és una de les revistes de referència de tot aquest món, no només de tecnologia, de cultura, de mil històries més, i el Wired es va despenjar precisament aquest mes de setembre amb una portada d'aquelles impactants que fan ell, de color roig de fons i en negre, la web és morta, que no és dir poc precisament, és dir molt. La web és morta, lògicament, per culpa, diguem-ho així, de les aplicacions, de la televisió online, de tot el que no és la web. La web és morta, però internet, no? Aquest era un poc el tema que volíem començar a tractar avui, i és el tema que li hem demanat a Martí Crespo que ens expliqui abans de començar.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, com deies, Vicent, aquest mes la revista de referència des de l'any 1993 del que en diem la cultura digital, que és Wired, doncs ha obert o obre amb una portada d'aquestes impactants i amb un titular doncs, que sobta, no? Sobta, sobretot en una època en què tothom parla de web 2.0, web 3.0, i ells es despengen amb la web és morta. El subtítol és una mica aclaridor. Bàsicament diu que la web és morta, però llarga vida a internet. És una mica el que comentaves. No hem de confondre o s'ha de distingir el World Wide Web, el web, i una altra cosa és internet en si. World Wide Web o el web, el que diuen que s'ha mort, seria la manera d'accedir a internet via navegador, i potser fins i tot doncs, amb el llenguatge HTML, que ha quedat doncs, diguem-ne, com una cosa delimitada, massa limitada per tots els continguts que apareixen ara doncs, a internet, i per tant bé, es permeten diguem-ne, aquest titular. L'article està signat doncs, per Chris Anderson, que és el redactor en cap de Wired, i bàsicament...
Una miqueta figureta, el Chris. No sí, és per res, però... Li recordo algun article, un pelet figureta.
Recordem que el 97 ja van dir que s'havia acabat els navegadors, eh?
Sí.
Això és ho diuen en el seu mateix sí. article.
Sí.
I els blogs fa dos anys.
Sí.
A Wired és una revista de terra mort.
No fotut de fer previsions amb una revista de papers que queda.
O d'iPad, perquè el Joan Jofre ja veig ahir que té el Wired obert al seu iPad.
Bàsicament, bé, una mica les dades en què il·lustren, diguem-ne, aquest article són el trànsit de dades justament lligades a internet als Estats Units des del 1994 fins ara, i bé, pràcticament doncs, en aquests moments del 2010 diu que en vídeo doncs, estan consumint un 51% de les dades d'internet, les plataformes P2P, o sigui, el 1.1, doncs és un 23%,
i el web... La pirateria, ja, pues sí.
I el web, doncs, un 23%. Amb aquestes dades, doncs, creuen o consideren doncs, que el web ja és senzillament una aplicació més d'internet al costat d'això, doncs, dels P2Ps, dels jocs multiusuari, dels telèfons IP, dels vídeos, de la música... Bé, tot això és el que planteja Wired en aquest article, i allò que comentava en Jofre, l'any 97... Wired ja deia que el browser, que una mica que el web doncs, quedava enrere per les tecnologies que llavors en deien push, ara diuen que el push són totes aquestes aplicacions que venen ara, no? Potser s'ho fan venir bé una mica per no quedar malament doncs, amb el titular del 97.
Per no desdir-se del que ja van dir.
Exactament.
A mi em sorprèn de tota manera, d'entrada, que tota aquesta explicació... Jo crec que Wired juga a la provocació intel·lectual i això és magnífic, sempre, això està bé. Però d'entrada em sorprèn l'anàlisi de les dades, perquè clar, el consum de trànsit d'internet, home, és que un vídeo consumeix el que consumeix en 100 pàgines web, perquè pesa el triple, per tant, no crec que sigui l'eina d'anàlisi més clara, no? Més correcta.
Hi ha un grapat d'estudis, i aquests dies mateix els senyors de Cisco, que són els que fan routers, els que...
De Cisco.
Aquells que passen els bits un darrere l'altre per les seves màquines explicaven que estem al 50%, però que el 2015 estarem al 90%.
De què?
De que el vídeo ja serà el 50% que deia de vídeo, serà el 90%, però això és trampós.
Clar.
El YouTube és web o no és web?
Sí que ho és.
Depèn.
No ho és?
Ah, si tu agafes una aplicació... És a dir, seguint la teoria de Wired...
Acabarem psicoanalitzant-nos,
no sé, si tu agafes la teoria de Wired i tu tens una aplicació en el teu iPad o en el teu iPhone que només fa YouTube, ja no estàs fent web.
Clar, que no tira de navegador.
Que no tira de navegador.
Sí,
si tu estàs veient el YouTube amb el teu navegador del teu ordinador de sobretaula o portàtil, a lo millor allò és web.
I si tu tens l'aplicació de Google, també.
Clar, és molt complicat.
Però aquesta part, Carlos, aquesta part de provocació intel·lectual sí que és interessant, no? És a dir,
sí, jo crec que l'Anderson és...
Aquí n'hi ha uns canvis importants. L'Anderson ja abans ha dit que era un figureta, però evidentment en sap.
L'Anderson té una capacitat per introduir nous conceptes. El primer article sobre el long tail va ser a Wired, i després ha fet el llibre, que és un bestseller, després va tornar com la free economy i l'economia gratis, que ha començat com un article en Wired i després un llibre. Fa un any ha publicat un article que era la fi de la ciència. Que va ser molt polèmic perquè el deia, sí, ja tenim les bases de dades, aquestes muntanyes d'informació numèrica que podem processar, per tant no necessitem més, no era tota la ciència, era només la ciència més qualitativa. Uh-huh. Si tenim dades que podem fer predicció, no necessitem lingüística, no necessitem la història, no necessitem psicologia, res. I ha tingut moltes crítiques en entorn científic, i jo crec que no ha publicat aquell llibre, però jo crec que ara està jugant això, i tenim aquest problema. Wired, com qualsevol altra revista, està en una fase de transició, necessita... perquè encara el mercat de les aplicacions funciona, però encara no ha arribat al top com era la revista impresa, i jo crec que en aquest moment és el mateix problema de moltes editorials de llibres, que el llibre digital encara no està, no, arriba a poc a poc, i el llibre de paper
desapareix molt. Desapareix, molt.
Sí, sí, i aquest jo crec que és el pitjor any, perquè és el moment de la transició. No? Mm.
També, no, quan parlem d'aplicacions, ho dic perquè algun oient deu estar pensant bé, però aplicació, o sigui, web ja l'hem definit. Web és una cosa que accedeixes amb un navegador i té un protocol HTML, bàsicament. Eh? No ens posarem ara fins amb aquesta qüestió. Sí. Una aplicació què és?
A veure, si seguim, si seguim el seu raonament, i ell ho lliga molt amb el que ha fet l'Steve Jobs. L'Steve Jobs el que ha fet és donar-li una eina en el públic perquè prescindeixi de l'HTML. Diu, un lloc on tu posis el ditet, que és un iPhone o un iPad, un lloc on tu posis el ditet i arribis allà a la informació que tu vulguis i a la publicitat que ells vulguin enviar-te.
O pagues per l'aplicació i
continua. O pagues per... Sí, sí, clar. I després hi havia el seu famós, la seva famosa teoria de les coses que són gratuïtes, però menys.
Jo crec que està tot connectat, perquè l'aplicació...
Una aplicació és una cosa que tu tires... T'arriba la informació quasi vulguis que no vulguis.
Sí, però l'aplicació està... té una connexió amb el dispositiu hardware. iPad, iPhone, que és el que han creat. I després el model de negocis.
Bàsicament el que és important és el model de negoci. Sí. És dir, la web, ell ve a dir, en el seu raonament, en el fons, jo el que vaig entendre és que ell ve a dir, la web es van equivocar, la van fer uns enginyers per anar posant informació. I això, quan van arribar els que feien business i els que volien vendre publicitat i tot això, van dir, i aquí com farem negoci? I fins que va haver el senyor Jobs que va dir, espera, que jo us explicaré com fer el negoci. Primer us venc a l'iTunes i després us venc tot el que ve al darrere i ara us ensenyo com fer el negoci i em pagueu perquè vosaltres feu el negoci.
Ells ho defineixen, no sí, sé si és aquí...
Us, envio, us obligo a passar sempre per el meu venedor de continguts i de publicitat.
El meu peatge.
Pel meu peatge, sí, sí.
Ah, seria una bona analogia, eh? Mm. El nostre país
és autofistes de la informació privada.
No, una de les explicacions que donen això de les apps és en termes de satisfacció. Ho he llegit moltes vegades. No? Una app és algo que te dona la satisfacció immediata perquè va exactament allà on tu vols i la web és salvatge.
I aplicacions que no estan ben dissenyades. Hi ha les aplicacions que són... Jo crec que la qüestió de l'usabilitat de l'experiència és molt important, l'experiència de l'iPad, tocar... La pantalla és impressionant, però hi ha aplicacions que el disseny no és bo, tampoc. Hi ha pàgines web, la qüestió de l'usabilitat, no? No però crec
és,
que totes les...
És trobar, per exemple, és trobar quan un usuari vol pagar. I posa l'exemple de la música. Diu, un usuari jove és un usuari que té molt de temps i pocs diners. Diu, molt de temps, pocs diners, vol dir que es pot dedicar a remenar i a buscar com descarregar-se una cançó gratuïtament. Un usuari no jove, per dir-ho d'alguna manera...
Sí, és, com ara nosaltres.
Com ara nosaltres. És un usuari...
Ja t'he vist la careta que posaves.
Que no té diners... Ai, perdó, no té temps, però té diners. Per tant, quan iTunes li diu pagui 99 centaus per una cançó, ell diu, em surt més a compte pagar... que no posar-me a buscar...
Això és real, això com... m'ha passat a mi.
Sí, jo... ens ha passat, això ens ha passat.
Necessitava una cançó, recordo específicament un dia, necessitava una cançó, escolta, jo pague tranquil·lament perquè m'estalvia una feinada de por anar a buscar-la, no de pirata, alerta, entre la meva col·lecció de CDs, que tenia que començar a obrir armaris, a veure on estava aquella cançó, i m'era més fàcil i més ràpid pagar 99 cèntims i ja està, la tinc.
Doncs una aplicació és una cosa que et facilita la vida.
Però això...
Pagant.
Però això com canvia?
Però et facilita la vida.
Com canvien? Són dos models diferents d'internet?
Sí, jo no crec que aquest discurs de web is dead. No, jo crec que tindrem un model mixta, tindrem diferents models. Jo crec que no és... Perquè si acaba la web, si acaba la Wikipedia, si acaba tot el que hem dit els últims 10 anys i de web col·laborativa i 2.0 desapareix, no. Jo crec que tindrem un model... Tindrem un model... tindrem el mercat de les aplicacions, el premium o freemium, tindrem un mercat que és l'actual més free de col·laboració de la web 2.0 i potser situacions híbrides, no? Productes híbrides, potser una publicació online que tu descarregues l'aplicació però té també una part col·laborativa Jo crec que podem pensar en diferents formes híbrides.
Potser el que canvia és el model de negoci, no? Més aviat.
No, això és el que volen que canvia, clarament.
Són transparents.
Publicitat, vull dir, mira, és el que ha donat fins ara, doncs, el que ha donat, i ara és una mica allò, fer pagar pel contingut,
Mira que és, hi havia uns números que deien que en aquests moments, els números sempre estan referits als Estats Units, que són els que fan els estudis aquests. Diuen que aproximadament del temps lliure la gent està ara en aquests moments 30% a la tele, 30% a internet.
Sí.
Aproximadament el mateix. En canvi, 15% del negoci publicitari està a internet, 40% a la tele.
Mm-hmm.
I dius, per què els publicitaris estan pagant per sortir a la tele quan la gent s'hi passa tantes hores a internet com s'està passant a la tele? Mm-hmm. I el que volen és que les hores que t'hi passis a internet les paguis.
Les paguis
veient anuncis o les paguis amb una aplicació.
Però jo tinc molta curiositat perquè jo recorde, ara faré allò de l'abolito cebolleta, però ja m'ho perdonareu. Jo estava a CompuServe abans de la web. I jo sempre...
Sí, aquest anunci també el posen.
Sí,
va,
sí.
Diuen a Oel, però Oel va ser el que va comprar CompuServe.
Senyors oients, el que no sàpiga que és CompuServe té igual. La prehistòria, o sigui, imagineu dinosauris, coses d'aquelles.
Ja ho diria una cosa que es deia Vix abans de CompuServe.
Bé, però això ja aquí la vida encara no havia aparegut sobre la Terra.
Això és fòssil.
Bé, el cas és que jo sempre tinc la memòria personal, com a periodista, a més, de que CompuServe era un territori meravellós. Endreçat, sempre trobaves les coses, tot estava en el seu lloc. En quan va aparèixer la web, que és un caos, que és salvatge, que tens que pegar mil voltes per trobar lo que siga, vam abandonar CompuServe tots. Perquè, no sé, o n'hi ha algo en la naturalesa humana que ens tira cap a lo salvatge, o n'hi ha alguna resistència a aquest ordre tan, tan estructurat. Per què ara ha de funcionar l'ordre, és el que jo em pregunto. És a dir, si jo ja vaig abandonar l'ordre i em vaig tirar al caos, ara per què hauria de retornar a l'ordre? Quin és l'argument per tornar a l'ordre?
Jo crec que la web també genera una autoorganització, no? Si parlem de fenòmens complexos, no? Aquesta xarxa social, Facebook, Twitter, jo crec que són bottom-up, no? Són fenòmens que comencen i s'autoorganitzen, i parlem de la Wikipedia com un projecte clar en aquesta lògica. Per tant, la web també té un ordre.
Sí. Però molt diferent.
Sí. En aquest sentit, jo crec que l'article és molt clar. Sí, aquesta història de l'experiència de l'usuari, no? Que aquesta, amb les aplicacions nosaltres tenim una experiència molt, molt focalitzada en una activitat precisa i d'alta qualitat, de l'experiència d'alta qualitat, no? Parla molt de la qualitat també l'article. Jo crec que és un model de negocis i és molt clara la diferència entre el model Google mai ha volgut produir continguts,
mm-hmm.
I hi ha una reivindicació de Steve Jobs en aquest article, perquè Steve Jobs sí, és un home de la tecnologia, però ha creat Pixar i avui és, crec que, el més important accionista de Disney. Per tant, és el que crea el pont entre el món més tecnològic que ha inventat la web i aquest món de la gent, de les empreses que fins ara no han fet grans negocis a la web.
Però clar, tot això al final serà si la gent vol usar-ho. Aquí no n'hi ha massa possibilitats d'imposar res i n'hi haurà un debat que jo també veig molt clar, o sigui, que és entre Google i Apple, que són dos models. Jo per a mi, no sé si hi esteu d'acord, al final el que s'està visualitzant molt és que caminem cap a un futur on hi haurà dos models, Google i Apple. Google posa l'accent en la gratuïtat, però ja veurem què. Aquesta setmana, per exemple, és molt interessant l'experiència que ha fet Google de quatre canals de televisió.
Bueno, YouTube.
Quatre canals... Mm. Bé, Google
YouTube, sí.
Google és l'amo de YouTube. I han posat en marxa un experiment d'emissió en directe de quatre canals de televisió, com a prova. Està anunciada la Google TV, que en teoria això ho podria posar a la televisió de casa en qualsevol moment. Ells reivindiquen aquest model no de pagament, etc. Apple reivindica el model contrari, no? És com si foren les dues plataformes en aquella època que es barallaven. Escolta, canal satèl·lite i via digital, sí. En aquest dia. És com si foren les dues plataformes amb dos models.
I Spotify t'ofereix tots dos sistemes.
Sí.
És a dir, tu pots estar escoltant música i que t'engegui al mig la veu del senyor de Spotify i et tiri en l'aire tot el que
estàs
escoltant.
És molt desagradable segons el que estàs escoltant.
Sí. O pots pagar i jo no vull escoltar el senyor Spotify.
Bueno, és el concepte aquest del freemium, no?
Que el freemium. Sí, i a més a Spotify, si tu tens l'iTunes, pràcticament dintre de Spotify tu tens la llista del MP3 que tu tens en el teu ordinador.
Sí, sí.
Per tant, és un mix entre el streaming i el que ja tens a l'ordinador. I és una interfície única que tu pots controlar tota la teva música.
Sí, sí, però jo deia pel concepte de que Google t'ho dona gratuït, Apple t'ho dona pagant, més o menys. Mm-hmm. Així, Spotify diu...
L'altre dia vaig sentir algú que deia...
Decidiu
que
si no voleu pagar o si voleu escoltar publicitat.
Sí, l'altre dia algú deia que no hauríem de parlar de gratuïtat, sinó de formes de pagament diferents.
Pagues amb l'atenció.
Pagues amb l'atenció o pagues amb la moneda?
A veure, les televisions en aquest país són gratuïtes?
Complicat, això de la TDT, que a més ho complica tot molt. Carlos, tu que has reflexionat molt també des del punt de vista del periodisme. Tot aquest escenari, o sigui, arriba en un moment que el periodisme, les empreses periodístiques, més que hauríem de distingir entre el periodisme,
sí, sí, sí,
i les empreses periodístiques. Les empreses periodístiques estan en un moment realment complicat. La mateixa Wired ha fet aquest pas de publicar en iPad. De moment sembla que són els que han aconseguit més èxit, tot i les crítiques a la poca usabilitat i a lo pesada que és l'aplicació, etcètera, etcètera.
I el cost.
I el 500 megabytes per número. Eh?
Sí, sí.
500 megabytes.
Sí, sí.
Que quan compres la revista dius, apa, comença a baixar.
Tarda a baixar, sí, sí. Però bueno, en definitiva, ells són els primers, jo crec, no sé si conegueu algun altre exemple molt clar, però els primers que jo he vist que han fet una aposta molt rotunda per entrar a aquest terreny, no? Però clar, aquesta discussió arriba en un moment que els mitjans, les empreses periodístiques sobretot estan com més gotades, no? Tornen discussions que semblen increïbles. O sigui, tornar a parlar de pagament, això que ha fet el Times,
sí, sí, sí,
que ara de repente... Ara diuen, no tenim publicitat i no tenim lectors. Home, ja ho sabíem, ja va fer això al País fa anys. És que no llegiu o què passa aquí, no? Tu creus que estan en disposició d'entrar a un debat com aquest o estan tan naufegades per una realitat difícil que...
La realitat és molt, molt difícil, com he dit abans, és el moment de la transició, que tu no fas negocis amb l'iPad i no fas negoci tampoc amb el paper, i estan buscant aquesta transició, no? És com una altra migració digital 2.0, com una segona fase de la migració digital, no? Anem cap a aquest nou model que Steve Jobs és molt intel·ligent, aquesta possibilitat d'utilitzar l'iPad per posar un contingut que no és free, diria Anderson, jo crec que és una de les possibilitats que l'han agafat immediatament, perquè és la possibilitat de tenir un contingut a pagament, i és la gran diferència del contingut web. Hem de veure com evoluciona. Els diaris estan funcionant, estan anant cap a l'iPad i aquest tipus d'interfície i de sistema d'informació. Jo crec que més en models híbrids de contaminació, no? Jo crec que la web ha deixat una impronta sobre la pràctica dels periodistes i el format i el que el lector volem trobar, no? La Wired pràcticament no té molts links, almenys les primeres edicions que han fet. Jo crec que després de 20 anys de clicar links, si tu tens un producte en una pantalla i no té links, és una mica... no t'agrada, no?
Ahir estan apareguent aplicacions molt innovadores, per exemple, no sé si coneixes Flipboard.
Sí, 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 sí. Aquest és el model mixte, no?
Si algun lector no el coneix, és fàcil,
que
el Flipboard, que se'l baixi ràpidament. Com ho explicaríem, això del Flipboard és...
Era una revista social, potser?
Revista social.
Hem de trobar-li noms, eh?
Sí, sí.
Jo crec que té el format d'una revista, però el contingut és el
de les xarxes socials.
Sí, ho expliquem per si algun oient no l'ha gastat encara, que el recomanem tots quatre pel que veig. Flipboard és una aplicació que tu te la baixes i a partir del teu compte de Twitter, del teu compte de Facebook, que són els teus comptes de xarxes socials, te presenta els continguts en un format...
O RSS.
O RSS. També. Te presenta els teus continguts en un format, diguem, en una metàfora de diari, per entendre'ns.
Sí, sí.
Molt aconseguida, a més, eh? Realment impactant.
Sí, sí.
Jo n'hi ha dies que em quedes sorprès. Sí, sí. De veure el que...
Va jugant amb el text, va jugant amb les imatges, realment el disseny et sorprèn, no? Que a vegades fins i tot això, doncs amb un Facebook, amb un mur que a vegades doncs queda com molt atapeït, molt brut en si mateix.
Té un
interfície
molt software el Facebook, eh?
Sí, sí.
I en aquest cas,
com aconsegueix?
Està molt bé, jo crec que és És un producte molt interessant i és la vella idea de tenir el diari personalitzat, no?
Tornant als diaris, aquesta setmana passada va ser la que... I jo em vaig treure el barret que els senyors del New York Times, el senyor Dito del New York Times, va dir que s'havia acabat el diari en paper.
Va dir que algun dia tancarem la impremta.
Va dir, a veure, no va dir quan, però va dir que s'havia acabat.
A veure, però això és com dir que algun dia, jo què sé, no sé qui guanyarà la Champions. Sí, algun dia. Vull dir, aquestes apostes són tenen poc risc, aquestes apostes.
Perquè no va dir el dia, però de la manera que ho deia no
estava
massa bé. Hi havia un
llibre, no? Deia, l'últim exemplar del New York Times serà el...
És un bestseller.
Quin any era, deia? L'any 2000, no sé què. No? Sí, però jo crec que aquí n'hi havia una
part... Sí, però no, però jo el que em refereixo és que ells mateixos reconeguin que això se'ls s'acaba. No saben quan, però s'acabarà. Però i que han d'anar a buscar alternatives.
Sí, perquè la indústria té uns problemes importants, no? Això és evident que... o sigui, si tu tens, per seguir amb l'exemple de l'iPad, el New York Times a l'iPad, per exemple, jo és una de les aplicacions que m'agrada, crec que està bastant aconseguit. Però clar, jo tinc el New York Times d'ara mateix a l'iPad formatejat com un diari, i si me'l volen enviar el Herald Tribune, que és la versió internacional del New York Times, me l'imprimiran a Marsella, me'l donaran un camió per l'autopista, anirà a buscar un quiosquer, jo m'hauré de desplaçar, i no t'he dit ja, abans, jo encara recordo quan a Barcelona venien el New York Times de diumenge i venien avió des de no sé on, no? Des de Nova York, suposa. Clar, tota aquesta infraestructura industrial és la que està ofegant les empreses de mitjans, és insostenible.
Sí, sí.
Clarament, no? I aquí són quan si apareix una alternativa, doncs han de ser molt babaus per no apuntar-se.
Jo crec que el diari imprès era un canal de comunicació, un producte pensat per una altra societat, ara... No. Jo crec que no costarà molt, perquè tinc molts col·legues i gent que parla, no, perquè el diari, tu agafes el diari, fas un cafè amb el diari, toques el diari, i jo crec que aquesta sensació s'acaba en un poc anys.
No
parlo d'una generació, eh? Ara tranquil·lament fas el cafè amb l'iPad i toques la informació.
Però heu vist l'anunci aquest del Newsday, tan bo? Que, diu, algunes coses es fan millor en paper perquè amb l'iPad intenta matar una mosca a la taula i efectivament...
I el vidre queda...
Però, clar, això implica molt també la cultura, no? Aquest factor cultural que...
Sí, però serà molt ràpid, si mirem d'una perspectiva més històrica...
Sí, però fixeu-vos que jo segueixo portant els meus papers amb...
Subratllats, eh?
Subratllats amb fosforito d'aquest.
Jo tinc la...
Però també portes l'iPad, eh?
El Joan Jofre ara mateix està desplegant sobre la taula, no cabem per culpa d'ell, un iPad, no sé quin és,
papers.
No, és papers ratllats i subratllats i de tot.
És un home de transició.
És una mena de transició. Fem una transició un moment perquè n'hi ha algun... No només fem el programa nosaltres.
A Twitter diuen...
Des que hem començat anem jugant amb el Twitter a veure què està dient la gent o què vol dir. El Twitter les últimes setmanes ha estat una font de molta alegria per tots nosaltres. Hem d'agrair molt a molta gent que ens ha dit coses molt boniques i que ens han ajudat molt a través del Twitter. Però ara no ens posarem romàntics, que si no la cosa acabarà fatal. I per tant... mirem alguns dels comentaris que, sabent del que parlàvem i sabent amb qui parlàvem, volen intervenir en la conversa. N'hi ha una primera, que l'envia el Jordi Baldó, que diu que si no hem pensat en fer streaming del programa mentre el gravem, perquè així el tuit tindria més sentit, perquè estarien reaccionant a la conversa. Sí que ho hem pensat, ens hi estem posant, tot això ha sigut improvisat, com sabeu tots perfectament, i per tant, espero que ben aviat pugueu seguir la conversa en directe per l'estream i per tant el Twitter siga més encertat que no aquest sucedani que faré ara. Però bé, jo faig el sucedani. El Xavier Mora diu una cosa que és interessant, diu que el perill dels serveis tancats, de les aplicacions, és que ells se senten forts. I posa com a exemple el fet que Facebook, per exemple, tanque el perfil de la Plague d'Arenys o coses d'aquestes, i que poden tancar i obrir, i que en canvi tu a la web sempre pots escapar-te pel costat, no? Sempre n'hi ha una manera, fins i tot a la Xina, que és el lloc més complicat és escapar-te pel costat, però fins i tot allà tens manera d'escapar-te pel costat, i que planteja la idea del perill d'una pèrdua de democratització a partir d'aquest estil de serveis que Wired posa tant en...
Sí, bueno, la qüestió de les aplicacions, si Apple controla les aplicacions que tu trobes per al teu telèfon, no? És un filtre. Mm-hmm. Són mercats tancats.
Sí, però això, a veure, ara tornem al començament de tot, tot. El Facebook és web?
T'has pesat, avui, eh? No has anat al psiquiatre este matí?
Perquè...
El Facebook és web, clarament, però
clar, el Facebook,
per exemple, jo el Facebook m'agrada a l'iPhone, al telèfon.
És una aplicació.
Troba que l'aplicació seria del telèfon
és més una aplicació. Si Facebook és una web, per què no entra Google?
Com està això? Com?
Google no entra a Facebook.
Ah, no? No registra
entra
Facebook.
Fins a un primer nivell.
No entra mai.
Bé, Google.
És el negoci de Facebook, tancar a Google.
Clar, perquè de tota manera val a dir que Google, això sempre és, dir, n'hi ha la famosa pàgina robot.txt que en qualsevol web, si tu la poses, li diu a Google que no entra, no entra. Suposa que és Facebook la que no deixa entrar a Google.
No, perquè li interessa. Perquè la informació que té Facebook és impressionant.
Però per tant és Facebook el que no vol que Google entri.
No, no li interessa. Mm-hmm. No li interessa.
Vull dir, Google sí que podria entrar.
Sí, perquè Facebook té tota la informació. A veure, el que sap Facebook de nosaltres... molt més del que sap Google de nosaltres. Facebook sap que són els nostres amics, les fotos que fem, viatges, que fem aquesta nit, consum, tot. És un registre de la persona que està a Facebook, deixa un registre de la seva vida. I Google interessa. I a més, com era una mica el discurs dels blogs, a Google interessa els links, perquè és el que crea informació per millorar el funcionament del buscador. I Facebook ha creat la barrera,
la gran muralla xina. Sí. Sí. No sabia això, que Google no podia indexar Facebook.
No, arriba fins a un primer nivell, després basta.
Mm-hmm. Bé, també té una certa lògica, no?
Evidentment, suposo que hi ha totes les polítiques de la intimitat, de protecció d'intimitats, evidentment. Facebook s'ho ha de plantejar, no?
A Facebook no interessa l'intimitat, a Facebook interessa la informació, sí. Des de la perspectiva del màrqueting.
Mm-hmm. Però segons com tu miris, no existeix la pàgina web del teu perfil de Facebook. No la tenen guardada al lloc.
És que vols dir que es crea cada vegada?
Sí, es crea cada vegada i només existeix amb els ordinadors de Facebook. Mm. I si Facebook no vol que Google la tingui, ja s'hi poden posar i saltar-se els robots i saltar-se tot el que vulguin. No la tindran mai. Mm-hmm.
Un altre tuit, en aquest cas l'envia Kilian Cirera, diu... que ja ho deia respecte al títol, que ja ens equivocaven perquè les aplicacions i el vídeo també són web. I deia, potser el que s'està contraposant ara és el concepte de pàgina limitada a lectura o pàgina on hi ha alguna cosa més. No és una qüestió només... Així entraríem a el que tu has dit abans, eh? YouTube és web o no és web? D'acord. Però, diguem-ne, diu, és que potser és només com... Jo entenc que Kilian vol dir, és una espècie d'especialització, això? És una forma d'especialització? Les aplicacions simplement són una forma d'especialització? Perquè tampoc està tan clar que no siguin HTML. Moltes aplicacions són HTML disfressat.
Sí, hi ha una subespècie del contingut web. Però hi ha aplicacions que no són continguts, són software. Mm-hmm. Que fan alguna cosa.
A veure, tot això és la discussió que hi ha aquests dies, per exemple, amb l'HTML5 i si això serà el nou sistema de programació de les pàgines web. És a dir, què necessiten els que estan fent webs? Necessiten que allò sigui més dinàmic, que la gent sigui més interactiu, que tu puguis treballar més fàcilment, facilitar-te la vida, la teva i la seva. La seva perquè sigui més fàcil enviar-te propaganda, perquè sigui més fàcil enviar-te vídeos, totes aquestes coses. La web serà HTML5? La web seran aplicacions? La web que serà? O la web no seran aplicacions, sinó que l'esborrarem el concepte web i posarem aplicacions només? Et baixaràs... Clar, això era una cosa que sempre s'havia criticat molt i la gent era molt reàcia a fer. I és que el teu navegador et baixés aplicacions. Això quan va sortir el Java era anatema.
Apareixien totes les alarmes del món abans de
baixar el teu... Que el teu navegador et baixés alguna cosa al teu ordinador, allò era dir... No, et poden agafar la teva informació, et poden posar virus, et poden fer el que sigui.
Et podia caure el cabell, et podia passar de tot.
Sí. Ara estem acceptant-ho.
Sí, sí, cada dia.
Diríem, els dispositius mòbils ho acceptem, però és que en l'ordinador també.
A la web també, per exemple, tot això que es fa, m'he fascinat això de l'Adobe Air, que és, clar, tot això és posar el teu ordinador al servei de...
Al servei de no se sap qui.
No se sap qui, no?
Els widgets del Macintosh.
Els widgets del Macintosh, efectivament, no?
Sí, aquells et poden remenar l'ordinador tant com vulguis. Un altre nivell, en el seu moment Microsoft ja ho va fer amb els ActiveX aquells. Allà, vaja, ui, tu baixaves un programa i et remenava l'ordinador fins a dins de tot.
Això encara existeix.
I tant, això existeix.
No, feia molt temps, és que ara he anat molt enrere.
El Martí de sobte s'ha sentit jove. Hòstia. Dit, ActiveX, jo tenia una samarreta en contra d'això. Segur que tenies una samarreta.
Ja ni m'importava. Ja.
Però això,
hi ha un canvi de comportament.
Era un anatema. Sí, sí. Això havíem, entre tots ens havíem posat d'acord que això no podia ser, que no ens podien remenar el nostre ordinador. Ara ja hem decidit que ens el remenin.
I per una cosa és descarregar una aplicació o un software que arriba de la web i una altra cosa entrar a l'iTunes Store o a l'App Store i compres una aplicació dintre el negoci
d'Apple. Abans te la regalaven l'aplicació i deies no vull que me la regali. Ara vas, la pagues i te la poses. I dius,
ja, tu estàs
com ens han convençut?
Tu estàs en contra d'això, però tu si pat i pot i dus tot.
A veure, perquè no pots fer-ho d'una altra manera.
No apareixerà un moviment ludista contra tot això que reivindicarà l'HTML Plane, la versió 1.0?
Que reivindicarà el navegador, no?
Tornem a editar codi i a navegar amb Netscape?
Ludista, com el vídeo de la mosca, no?
Sí. Seria una ocasió, eh? Sí. Hi hauria gent que la simplicitat podria ser...
Jo no compto que funcioni.
En basqui, no?
Tornem al que estàvem. És a dir, si et solucionen la vida i t'ho fan més senzill, tu què faràs? Pagar per l'aplicació, sobrepagar per l'aplicació i que et solucionin la vida? És a dir, això mateix del New York Times. Si a tu t'agrada llegir el New York Times, què faràs? Aniràs al quiosc.
No.
El rebràs amb un dia de retras. Amb un dia, que dius, amb un diari un dia de retras ha de ser interessantíssim.
Sí, sobretot tenint en compte que ells ja van amb un dia de retras.
Sí,
ja són dos.
Dos dies. Vas al quiosc, que retejaràs un New York Times de diumenge, que no és
no
broma.
S'acaba. Bueno, ara baixarà de tamany.
Però que pagaràs a un preu que... perquè te l'han portat amb avió. Uh-huh. Pagaràs, te l'emportaràs a casa. I quan comencis a llegir, ja t'agafarà son. Si és que ja és l'hora d'anar a dormir.
Sí, sí, no, això és evident. Escolteu, se'ns ha passat el temps que teníem pensat per fer això de l'internauta. A mi, de tota manera, abans d'acabar, Carlos, m'agradaria, per aquells que no ho coneguen, si encara n'hi ha alguna gent que no ho coneix, que explicaràs una mica digitalismo.com, que és el que feu allà.
És un blog normal que va començar el 2005 i que la idea era trobar amb Hugo Pardo o Kuklinski, un altre professor, a començar a reflexionar sobre els temes digitals i res, ja han passat 5 anys. I... hem publicat també seleccions dels pots, hem publicat moltes ressenyes de llibres, moltes, perquè ens agrada molt estar al tant informat de les últimes publicacions, i ressenyes de còmic a vegades, també de pel·lícules que ens agrada, una mica de ciència-ficció també, que és la meva part, i res, és un blog que, diguem, té una actualització més o menys dues vegades a la setmana, més o menys. I jo crec que jo crec que els nostres lectors són molt més gent del àmbit professional, universitari, gent que estudia comunicació o les tecnologies i res. Jo tinc després un altre blog personal més dedicat a les teories de la comunicació digital, més acadèmic, que és hipermediaciones.com.
Però aquest és bastant més antic.
Jo
te recordo un de fa bastant de temps. No sé si era un blog, perquè en aquella època no sé si encara
o potser en Enredando.
En Enredando escrivies molt, sí, amb en Lucía, sí. però una, jo diria que era un blog, ja no sabem. Això és com tot, perquè...
No, tenia una pàgina web del 96.
Una pàgina web, exactament, perquè algú després posa l'etiqueta blog... Modern Clicks, ara. Sí, sí, sí. Perquè algú després posa l'etiqueta blog i tots comencem a parlar
de blog. No, jo he començat el 96.
Tu el 96 ja vas començar a escriure.
Itàlia, però en castellà, i era un... la pàgina personal, que després hi havia articles i qüestions digitals.
I vista l'evolució des del 96, quan te trobes amb una portada, l'excusa d'avui ha sigut aquesta portada del Wired, The Web is Dead, La Web és Morta, la primera reacció teva quina és? No serà tant.
Sí, però jo, la primera còpia de Wire l'he comprat en el 94, em sembla. Vaig anar a l'Argentina i Alejandro Pisisteri m'ha dit: tenés que comprar esta revista. Per tant, ja conec la lògica de Wire, que hem dit abans, que cada 2 o 3 anys fan la fi d'algú, no? De la web, fa 2 anys la fi dels blogs, i jo crec que busquen també una mica la discussió. Està bé.
Com a provocació intel·lectual.
Sí, una provocació periodística, intel·lectual.
Em deixes posar uns números...
Jo a tu te deixo fer el que vulguis.
Números en context de tot això. El que deien els senyors de Cisco abans, els que passen bytes per allà entremig de, sí, per internet, han fet una estimació pel 2015.
Sí.
La van fer el 2008 i de moment es va seguint. És a dir, estem al 2010 i es va complint el que ells van dir. Hi ha coses que són divertidíssimes. Ells consideren que tràfic a Estats Units, i tràfic a Estats Units és aproximadament, tràfic internet a Estats Units és un 30% del tràfic mundial, o sigui, per saber el mundial multipliquem-ho per 3 i una mica més, 3,3 i ja està. Ells consideren que el 40% del tràfic a Estats Units a l'any 2015 serà de, no ho diries de què?
De què?
De videotelèfon.
Videotelèfon?
Videotelèfon.
Quin tant per cent has dit?
40%. 40%.
Bé, perquè se substituirà el telèfon que l'entenem ara pel videotelèfon. Cosa que a mi no m'agrada gens, he de dir,
Estàs
en pijama parlant per telèfon, sí, i ara de sobte tindràs que vestir-te, això no m'agrada gens.
Això, el FaceTime aquest, l'aplicació aquesta de l'Apple, de l'iPhone 4, a mi, la veritat, de moment no m'ha funcionat gaire bé.
A mi també.
Però bé. Però és un primer intent, suposo.
Jo hi crec que n'hi haurà barreres culturals que alguns, com a mínim, intentarem mantenir... Està parlant d'un
40%, només un 20% de vídeo, Només un 20% de vídeo.
Clar, però és el que dèiem abans, això està comptant cada trucada d'aquestes... O sigui, això no vol dir que l'ús principal que tu fas és sigui això, sinó que...
Si a més la qualitat del vídeo és bona...
Clar, l'ample de banda, com més qualitat de vídeo...
Sí, però només un 20% vídeo, no telèfon. És absolutament increïble. Estan parlant d'un zettabyte. Correrà el cap.
Jo havia arribat al terabyte.
El terabyte no, perquè això ja ha estat superat per l'exabyte.
Ah.
I l'exabyte ha estat superat pel zettabyte. N'hem multiplicat per 1000 cada vegada.
Que consta que és la primera volta que 100 zettabyte. Ara que has dit exabyte, sí. Ja alguna vegada ho havies dit, però zettabyte, que de què? Zettabyte que ve de 7?
De zeta.
De zeta, d'anar a collir zeta per ahí, per les muntanyes.
No, de la lletra. Amb zeta, amb aquella lletra que sembla un 2.
Bon, més enllà no hi ha res, llavors, no? Després de la zeta...
Sempre n'hi ha alguna cosa.
És que això ve d'un article que van publicar els de Cisco, que es diuen el exaflut. És a dir... És a dir, que la internet ja quedarà sobreeixida amb exabytes.
Com es diu això?
Exaflut. El flut del que fa l'aigua quan
al final del programa hi hauria d'haver un glossari.
No? Sí, ara l'enganxem i que escriga totes les coses que diu, perquè si no ens tocarem bojos.
Zeta amb 2 T's.
Bé, doncs, quan arribi el temps del zettabyte ens seguirem parlant. Així a l'internet, però esta setmana ens quedem així. Gràcies a tots, no a la gent que està així en l'estudi, que evidentment moltíssimes gràcies. Ara vos les donaré personalment, però sí que he de dir que gràcies a tots els que ens heu obligat amablement a seguir fent l'internauta. Nosaltres, bé, vam quedar una mica sorpresos, però no, potser no ens hauríem atrevit a provocar aquesta rebel·lió 2.0 que diu el Saúl Gordillo, que fem perquè podem, si no hagués estat per tants i tants missatges i tantes tuits i trucades i coses que hem rebut i que agraïm de veritat, agraïm moltíssim i esperem no defraudar-vos. Simplement anem a seguir fent això, xerrar de la vida online, dir que els de Wired són uns provocadors que ja els agrada xulejar de tant en tant i que s'equivoquen cada 3 anys pronosticant la mort d'alguna cosa i passar una bona estona agradable fent ràdio sense antenes, fent ràdio sense pals, fent ràdio pel podcast. Martí Crespo, moltíssimes gràcies. Gràcies. Com sempre, de tots aquests anys i a partir d'enguany encara més. Joan Jofre, un plaer tornar a començar una temporada amb tu. Ja no sé quantes fa, però ja en fa moltes. I sobretot, Carlos Escolari, moltes gràcies per haver confiat en aquest invent estrany que anàvem a fer. T'hem embolicat en una primera batalla insòlita que ha sigut molt amable d'acceptar i de venir a nosaltres. T'ho agraïm molt per tota la feina. Seguirem llegint-te a digitalismo.com i a tots els oients, com sempre, fins dimarts vinent, per cert. Parlarem d'EPUF, que és una cosa també que comença a ser complicada d'entendre. Bona vesprada a tots.